Són les 3.
Catalunya migdia.
I comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que el Consell de Ministres ha aprovat enviar la reducció de la jornada laboral al Congrés. El govern espanyol no té garantit que s'acabi aprovant perquè Junts ha anunciat una esmena a la totalitat de la llei i el PP ja ha avançat que hi votarà en contra. Això el mateix dia que s'obre la consulta pública sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. El govern espanyol demana l'opinió a organitzacions, ciutadans i associacions que podran pronunciar-s'hi al web del Ministeri d'Economia. Ahir Pedro Sánchez ja va dir que el govern espanyol tindrà en compte totes les al·legacions a l'hora de decidir si autoritza la fusió dels dos bancs. I a partir d'ara estarem també molt pendents de la compareixença del president Salvador Illa al Parlament per donar explicacions sobre la pagada de dilluns de la setmana passada. Aquest matí a Catalunya Ràdio ja us hem avançat que el president anunciarà mesures per garantir l'autonomia dels serveis essencials en cas que el sistema elèctric torni a col·lapsar. De seguida anirem al Parlament per seguir-ho tot plegat, però aquesta hora què més destaquem, Sara Riera?
Doncs, parlant del president Salvador Illa, s'ha reunit ara fa una estona al Palau de la Generalitat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, amb l'objectiu de continuar avançant amb la qüestió de l'oficialitat del català a les institucions europees. És el segon contacte després que el que va tenir ja a Brussel·les amb Antonio Costa el 20 de febrer. Durant aquesta reunió, el president Illa i Antonio Costa també han compartit la necessitat d'enfortir el projecte europeu davant del context actual. Gairebé la meitat dels advocats catalans tenen el català com a llengua habitual, però tot i això, els jutjats, menys d'un de cada cinc el parla o presenta escrits en català. És per això que el Col·legi de l'Advocacia Catalana amb la Plataforma per la Llengua han engegat ara una campanya per fomentar l'ús del català entre aquests professionals. Barcelona, Maria Núria Rebella.
La presentació oficial es farà aquesta tarda, però a les xarxes socials ja podem sentir alguns dels lletrats més mediàtics, com Andreu Van den Einde o Jordi Pina.
Un sistema de justícia que no sap parlar l'idioma dels seus administrats és un sistema desconnectat.
Quan t'estan obligant a usar una llengua que no és la que vols usar, evidentment t'estan vulnerant el teu dret de defensa.
El lema de la campanya és "Defensem en català, és qüestió de justícia".
L'impuls del mercat intern europeu i nous acords comercials internacionals han de ser la resposta d'Europa als aranzels proposats per Donald Trump. Així ho han exposat responsables econòmics i polítics que han participat aquest matí en les jornades del Cercle d'Economia. Anem ara al Palau de Congressos de Catalunya. Jordi Canal.
Bona tarda. L'exgovernador del Banc d'Espanya i futur director del Banc de Pagaments Internacionals, Pablo Hernández de Cos, assegura que hi ha marge per augmentar el comerç intraeuropeu per compensar els efectes de la guerra comercial amb els Estats Units. Ara bé, cal eliminar, diu, els aranzels i les barreres que existeixen entre estats membres.
Si verdaderamente nos ponemos a la tarea de reducir, de eliminar esas barreras al comercio intraeuropeo, tanto en manufacturas como, sobre todo, en el sector servicios, la capacidad de compensación es muy importante.
En aquest sentit, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, aposta per nous acords comercials amb nous socis. Un altre dels reptes europeus, diu Costa, és la seguretat. Un rearmament conjunt demana dels 27. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els pagesos de la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes, al Baix Camp, podran tornar a regar després de 2 anys sense aigua. Les pluges de aquests últims mesos han ajudat ara a normalitzar la situació. Tarragona, Manel Sastre.
La comunitat de regants ha decidit atorgar 10 setmanes de reg a partir de juny pels 3.000 regants. Això ha estat possible gràcies a la millora de les reserves del sistema, amb Riudecanyes al 60% i Siurana, que supera el 25%. El territori, però, no agrada la proposta de desembassar un hectòmetre cúbic del pantà de Siurana cap al de Riudecanyes. Oriol Ponti és portaveu de la Plataforma pel riu Siurana.
Compromet els usos del Priorat d'aquest estiu i, si no plou, es pot tornar a produir una situació límit com de l'estiu passat. Pensem que si s'acaba trasbassant, la Generalitat ha d'exigir a la comunitat de regants que justifiqui que ni una sola gota va per ús urbà i que va exclusivament per salvar conreus. És un trasbassament que s'ha de justificar que és d'emergència.
La comunitat de regants feia 4 anys que no podia regar en unes mínimes condicions.
I al Iemen, l'exèrcit israelià ha emès un avís d'evacuació immediata a la zona de l'aeroport internacional de Sanà, això l'endemà de bombardejar el port iemenita de Hodeida. Són accions desencadenades com a represàlia per un atac amb míssils dels Houthis del Iemen diumenge contra l'aeroport internacional Ben Gurion a prop de Tel Aviv. Aquests d'ahir van ser els primers bombardejos israelians contra el Iemen des de la represa de l'ofensiva israeliana a Gaza del 18 de març.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de la Pompeu. Bona tarda.
Bona tarda.
En Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Bona tarda.
Teniu plans per aquesta nit?
Home!
Marcos...
No, no, jo no tenia, però com m'ho has dit, diguem-ne, ara això tingui una pinta bé.
A veure, estic esperant a veure si trobem amb qui veure el Barça.
Tenim una mica de representació sociològica de tot, eh? Algú que està ja molt pendent del partit, algú que ni tan sols sabia que hi havia partit i algú que està pendent dels amics.
Exacte.
Perquè el futbol també pot ser una cosa social. Us he preguntat si teniu plans per la nit. No sé si en teniu pel vespre, perquè al vespre també passa una altra cosa molt important avui. A les 7. Veig que el bàsquet no tira tant, que és
a
vostra.
El Barça anava a dir, a les 7 comença el programa d'esports a Catalunya Ràdio.
Avui la TDT a les 7 menys 5, perquè a les 7 comença el partit del Barça contra
estem,
el...
Estem a punt.
No parlis en plural, que aquí no hi ha gaire pluralitat.
La ciutadania.
Vinga, va, en parlarem a la part final de la tertúlia. Connectarem amb l'Ernest Macià i en Ricard Torquemada, que ens explicaran l'última hora d'aquests partits transcendentals d'avui del Barça, tant de bàsquet com de futbol, per poder accedir en un cas a la final de la Champions. Ja costa dir-ho, després de 10 anys. I en l'altre cas, el Final Four de l'Eurolliga, en aquest cas a Abu Dhabi, que per tant també tindrà un aspecte que crec que a en Marcos li interessa més, que és quan els diners es posen pel mig en la qüestió dels esports. Abans, però, com sempre, el primer tema ens ve de fora. I els dimarts aquí saludem és a l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda. Bota, tu ja tens preparat el menú per aquesta nit?
Mira, el meu pla perfecte per aquesta nit és que els nens s'adormin ràpid i poder veure com comença el partit. En el pitjor dels casos, suposo que ja serà ben entrada la primera part.
Nens no volen veure el partit?
Nens, estem parlant de nen d'un any, per tant...
Llavors encara no està adoctrinat.
Aquest és el conflictiu... I l'altre en té 5, i en el seu cas el que haurem de fer és ocultar l'existència d'un partit de futbol.
Correcte. Correcte. Llavors, fer allò de quan el gat dorm, les rates ballen, i fer-vos allò que és tan bonic, allò que és tan preciós quan hi ha un partit del Barça, que és fer menjar la tauleta del sofà.
Ui, no, jo ja a l'hora del partit ja he sopat, en part.
Ah, sí?
Home, clar, pel mateix motiu d'un i cinc
anys. Jo sopo com els europeus, a les 7, però en un dia de partit jo haig de fer coses com truita de patates. És evident, naturalment.
Teniu rutines, vosaltres, com l'Empar? En Marcos i la Júlia segur que no, però tu, Mònica, que segueixes el futbol.
És divertit.
No, quan el veus socialment optes per més rutines, no? Que
sigui una bufanda.
Un porta l'altre, la bufanda de fa 30 anys, etcètera.
La samarreta amb la que va marcar Iniesta el gol ara fa no sé quants anys.
Quan no hi ha la part social, diguem-ne, la cosa és veure'l, no? I el sopar, doncs, el que...
El tens al costat contrari, per tant, no el veus, però la cara d'en Marcos, què està dient aquesta persona?
No, escolta'm, jo això ho entenc... Escolta'm, ho entenc molt bé. Ho entenc molt bé, però, diguem-ne, soc absolutament aliè a aquesta sessió.
Saps contra qui juga avui el Barça?
Sí, contra l'Inter de Milán, però l'ho he d'averiguar en el últim minut.
I saps a què correspon aquest partit?
Sí, la semifinal de Champions.
Però i anada, tornada...
És la tornada, i si guanyem, passem a la final.
Mira, ja t'has apuntat a la primera persona.
Guanyem,
en part.
Jo soc del Barça.
Guanyem!
De què ens vols parlar avui, del Barça?
No, perquè, mira, el meu poble... han aparegut cartells contra els turistes, contra els pixapins, que fan un pelegrinatge per un camí que tenim, que és com el de Sant Jaume, però amb Modest, el nom del qual no recordo ni penso recordar, perquè si no els veïns em pagaran. A Barcelona ja fa temps que hi llegim els grafitis de "Tourist, you are a terrorist", perquè volem i dolem, no? Volem que vagin als nostres bars, perquè els nostres bars... s'hi guanyin la vida, però no volem que hi vagin massa, perquè llavors els nostres bars ja no són nostres, ni són mig nostres i mig d'ells, sinó que són d'ells, i prou. I ells els perverteixen, perquè arriben els turistes, et pregunten adreces, demanen refrescos, donen amabilíssima conversa, no es pot negar, i la llengua desapareix. Un sol guiri al bar del meu poble fa que tots, que som tan amables, volem contestar les preguntes, parlem en castellà o anglès. El pa... mai serà tan bo com quan no hi eren, naturalment, perquè com que no han de tornar. La filla d'un bon amic i veí avui ha anat a una entrevista de feina per treballar una cadena a Barcelona, Urgell París, Eixample. És una cadena de forns, cafeteries, que tenen un nom simpatiquíssim en castellà que parla de les bones molles. Només començar l'entrevista, l'amo de la franquícia, que era italià, diu, els ha dit que no era necessari parlar en català, però que millor entendre'l. si podien. Evidentment, eren tots estrangers, excepte la nostra amiga, que era l'única que podria entendre un tallat. Evidentment, en un establiment així es demana l'anglès pels clients que demanen panqueques. I, evidentment, a la terra natal de l'amo de la franquícia, a Itàlia, si un guiri, per exemple, jo, si un guiri se li acudís no entendre la paraula prosciutto, el fotrien fora a cops de massa de pizza i l'untarien de plomes i quitrà. Quan hi vagi, en aquest forn, si no maten la filla del meu amic, no sé com demanaré un entrepà en una botiga que és d'entrepans. De veritat, perquè diré un entrepà no ho entendran. Els guiris, en corrua, que passegen per aquesta ruta que no dic, agafen els espàrrecs i les flors de les cases, perfecte. Agafen la fruita, també, perfecte. S'enfilen a les parets de pedra seca, et demanen que t'apartis i fan fotos a les cases pintoresques, això ja no és tan perfecte. I un, l'altre dia, em va fer una foto tenint les calces i els mitjons. El més graciós de tot és que parlen de tu com si no hi fossis. Diu, mira, Pablo, esta senyora està tendiendo la ropa. I sóc jo, no? No era el meu millor parc de calces i mitjons. Vaig començar a cridar com els sots ferèstecs, al començament dels sots ferèstecs. A on reire de vet! Deuen haver anat a raure els ossos corcats d'aquell jaio del dimoni. Aviam què feia, no? Els guiris de la ruta que no recordo tenen tot el dret a veure arbres i ensumar farigola. És més, és necessari que els seus fills ho facin. Però on han de fer pipí, canviar-se la compresa? És que això ha passat, eh? Fer de fecar el gos que sempre porten al carrer. Jo només constato, i ho dic de veritat, que ciclistes, excursionistes, motoristes i enoturistes, o sigui, alsistes, són els veritables amants del paisatge. Aquests respecten. Ciclistes, excursionistes, motoristes, enoturistes, encara que sembli mentida, respecten. Gasten en menjar, en esmorzars de forquilla, en llibres, en oli. Els altres, ho dic de veritat, són pitjors que els senglars. Vull dir que los senglaros, perquè m'entengui tothom.
Doncs aquesta és la dèria d'avui de l'Empar. Mentre explicaves aquesta escena de tu estrenent, m'he recordat que quan l'electricitat era tan cara, hi va haver articles que deien que hi havia una tendència que era el sun drying, que és estendre les coses al...
Què és?
És sun drying, estendre les coses al sol, el que estaves fent tu, però en anglès.
Però escolta una cosa, que no es fa això ja? Perquè m'estàs dient...
Estendre el sol és tendència.
O sigui, m'estàs dient que estendre la roba al cel obert o al sol, sun drying, és tendència perquè no ho fa ningú?
Vol dir que quan tu ho fas, hi ha gent que també ho fa i que hi arribeu per camins molt diferents, acabeu fent exactament el mateix. Tu fent el que s'ha fet sempre i algú descobrint que com que l'electricitat és molt cara, doncs potser és millor no posar la secadora. Si ja venies enfadada, encara ho estàs més, eh?
M'estàs torturant. Sort que ara vaig a preparar la truita de patates... i la coca de recapte.
He de dir que la Júlia m'ha fet que sí a sun drying. El concepte sonava, sí.
Però què vol dir això? Clar, perquè estem parlant de ciutats, per exemple, parlem de, per exemple, la Barceloneta, és veritat que no hi ha llocs per estendre i que hom i don estén en aquest aparell anomenat sí-sí, que a mi em fa molta gràcia aquest nom, que és sí-sí, o estenen a fora, al carrer. Però que no és normal estendre en un balcó. Però ens estem tornant locos.
A mi no em miris així, perquè jo de tota la vida que estenc la roba.
Ara està plovent.
A la secadora només hi va coses molt concretes. Entre d'altres coses, perquè com tothom sap, o com la majoria de gent sap, la secadora fa molt bé la roba. Per tant, passa una cosa.
I Mònica Sabata, jo ara mateix he estès la roba i està plovent, que és una cosa que... O sigui, tu vols que s'acabi la sequera, estén la roba, i ja està. I llavors hi plou, i ja està.
Ah, aquesta primavera ha plogut prou, vol dir que també, ja no sé si la teva teoria acaba de funcionar.
I ja ha pedregat molt, fins i tot. O sigui,
també és veritat
bonic.
Que en entorns urbans, o sigui, no el que està descrivint l'Empar, però en ciutats com, per exemple, Barcelona, hi ha, jo no sé si és veritat o no, però hi ha com la llegenda que no pots estendre el balcó. El balcó de davant no.
Llavors tens el cel obert. I és veritat que hi ha cel oberts que són insalubres. D'acord. Però qui tingui una part de fora, o sigui, no ha d'estendre el sol. Però és molt estrany, això. Però vaja, és a dir, les coses més estranyes... O sigui, és a dir, estem parlant de que estendre és un luxe, i és, potser tens raó, de la mateixa manera que la llum en una casa és un luxe. Estem parlant de coses normals. És a dir, tu tens gallines, eh, que sí?
Jo tinc dues gallines i no tinc assecadora.
Doncs això és un luxe que tu tens, és un luxe extraordinari que tu tens, i que no hauria de ser, però és un luxe que tu tens.
Doncs, efectivament, és un luxe, i en sóc molt conscient. També és un luxe, com va tot en aquest país, eh? Perquè, mira, perquè m'ha arribat d'una cosa que no valia res i que de cop dius, ostres, aquí s'hi pot viure, eh?
Efectivament. I aquesta frase que tu acabes de dir, que jo la subscric de dalt a baix, llavors una altra cosa és com anar a treballar a Catalunya Ràdio. Això és un altre tema. Però,
l'abordarem un altre dia. També et diré que hi ha molts turistes que m'acompanyen en el trajecte cap a Barcelona, perquè Rodalies també és una màquina de...
Tu d'on vens, es pot saber?
Del Maresme.
Es pot saber del Maresme. Sí. Llavors, clar, hi ha molts turistes.
A la R1, efectivament.
A la R1.
Hem de recordar que tots som guiris en algun moment, perquè després ve l'estiu i qui més qui menys doncs, se'n va a alguna altra banda i llavors et converteixes en guiri. Si te'n vas al teu poble a Galícia a l'estiu, ets un guiri, els gallecs et miren i penses...
Sí, Joan.
Però, perdona, sí. Ara has tocat un tema, perquè sovint...
Ho voldria anar tancant perquè tenim el president que està parlant, ja, però endavant.
Ai, calla. D'acord.
Doncs res, molt ràpid. Sovint veiem coses a casa nostra per part dels turistes que pensem que nosaltres a casa seva no faríem mai. És un temàtic,
correcte,
també, eh?
Correcte.
Un altre dia.
Doncs ho deixarem per un altre dia. Ampar, gràcies, bona tarda.
Fins ara, adeu.
I com us dèiem, ara fa uns minuts ha començat al Parlament la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar explicacions sobre la gestió de l'apagada de dilluns de la setmana passada. De seguida en parlem. Abans anem cap allà, anem cap al Parlament. Núria Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim ja algun primer anunci del president?
Doncs encara no, són anuncis, són informacions que sí que ha pogut avançar aquesta emissora, però de moment el president de la Generalitat doncs, no les ha explicat aquí en seu parlamentària. Una compareixença que ha començat quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda. El que està fent el president Illa és desgranar com va anar el desplegament de la resposta del govern doncs, en paral·lel a aquesta apagada inèdita, insistint que la primera prioritat va ser protegir les persones i també doncs, garantir, prioritzant el funcionament dels serveis essencials. És el que està explicant en aquests moments el president de la Generalitat aquí en seu parlamentària davant de l'oposició, una compareixença que arriba a petició pròpia en la que s'esperen doncs, 3 anuncis que ha pogut avançar aquesta emissora. Una d'elles, una d'aquestes mesures, és garantir 48 hores d'energia, d'autonomia energètica als serveis essencials. Una segona serà la construcció d'un edifici 112 central a Catalunya per la gestió conjunta de les emergències al país, integrant al mateix espai doncs, tots els operadors, un 112 que sigui la sala conjunta d'emergència a Catalunya, amb bombers, agents rurals, SEM, Mossos d'Esquadra, Agència de Ciberseguretat, CETITI, i s'obre també la porta a sumar-hi sales de gestió amb operadors de serveis a claus del país, com Rodalies o com l'Agència Catalana de l'Aigua. La primera, com us deia, és garantir aquestes 48 hores d'autonomia energètica a tots els serveis socials en cas d'un fos com el de dilluns passat. Estem parlant d'hospitals, bombers, residències, comissaries. I, finalment, s'espera una tercera mesura que expliqui, que desgrani, que és fer extensiva la xarxa rescat al conjunt d'administracions públiques, especialment al món local. Es tracta de la radiocomunicació d'emergències rescat, que és la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat a Catalunya, una xarxa més bàsica, més essencial i que es considera robusta i fiable.
Doncs això és el que esperem que digui el president Illa. Després vindrà l'oposició. En aquest cas, el que hem vist els últims dies és que les crítiques s'han centrat sobretot per les 8 hores que va trigar el govern a comparèixer des del moment de l'apagada. N'han donat alguna explicació, de moment?
De moment, el que ha fet el president de la Generalitat és recordar doncs, com es va activar tota la gestió comunicativa d'aquesta crisi, recordant que hi van haver 6 reunions del comitè de crisi a Palau de la Generalitat, hi van haver 7 compareixences. La primera arribava a les 4 de la tarda amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i després anaven doncs, desplegant-se diverses compareixences al llarg del dia, fins a 4 durant el dia de l'apagada, i l'endemà n'hi van haver 3 més, 2 del president, la resta de la consellera d'Interior. però de moment no n'ha donat més detalls. El govern sempre ha defensat fins ara i veurem quins arguments dona el president de la Generalitat aquesta tarda. És que primer es va voler protegir les persones, donar cobertura als serveis essencials, contrastar la informació i després donar la informació al país.
Núria, ja per acabar, l'endemà de l'apagada el govern va anunciar que obria dos expedients informatius, una Red Eléctrica, l'altra Endesa, per determinar les causes de l'apagada. N'ha dit alguna cosa, Illa, de tot plegat?
No, per ara no n'ha explicat res. Es tracta d'una investigació que va obrir el govern amb aquests dos expedients i que serveix, de fet, per reforçar l'oberta ja pel govern espanyol. Sí que ha explicat el president de la Generalitat en la seva intervenció inicial que encara no està clar quina és la causa d'aquesta apagada, recordant que sí que hi ha ara tres explicacions de tres episodis crítics a la xarxa abans de l'apagada general, però que les causes encara estan per concretar.
Doncs gràcies a Núria Oriol, línies obertes per tu. La deixem a la Núria que segueixi aquest ple al Parlament. Per cert, qui vulgui el pot seguir per Catalunya Informació. I sabem també avui que Pedro Sánchez també vol comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre l'apagada. En aquest cas serà demà. Clar, a toro passat, tant el president català com l'espanyol volen donar moltes explicacions. No sé si em compartiu la crítica de l'oposició tant aquí com a Madrid, que el dia de l'apagada potser la comunicació podria haver estat més ràpida i més fluida. O no, o potser no, potser les circumstàncies ho feien impossible.
Respecte al tema de la comunicació, és a dir, respecte al tema de la responsabilitat, una cosa és la responsabilitat, una altra cosa és la comunicació. Respecte al tema de la comunicació, jo crec que tots dos governs van fer el que van poder en aquell moment i jo crec que, a més, era molt difícil comunicar-te amb gent, és a dir, podrien haver-se comunicat el que haguessin volgut, però...
O sigui, que podrien haver fet una roda de premsa i que ningú els hagués sentit.
A mi ho tenia molt complicat. Jo
ràdio, que m'he comprat... Marcos, la ràdio.
Ja, sí, que m'he comprat la ràdio. Si vaig venir l'altre dia amb la ràdio, amb la ràdio de transistor, és a dir... Per tant, a mi ho tenien complicat. Jo crec que en el cas català ja va estar bé. El problema del govern espanyol és quan analitzen el posteriori i comencen a parlar d'empresa privada... És a dir, aquí és quan comencen els problemes. És a dir, el problema és a dir... per tant, jo crec que ella ho té bé, perquè la seva responsabilitat en l'apagada és cap, i llavors és més l'oposició a Catalunya, que no sap ben bé com trobar el seu lloc, i van buscant coses una mica a les palpentes, però, en canvi, la història al Congrés serà diferent, perquè hi ha tot el tema de Red Elèctrica i de la seva responsabilitat i de la seva gestió i de com s'ha volgut derivar això en una batalla cultural nuclear sí, nuclears no, que no té molt de sentit en aquest cas.
Perquè les nuclears es van haver de desconnectar?
Per sort... Diguem-ne que per sort, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa. És a dir, si el sistema va funcionar bé, el sistema està preparat perquè si passa això, es desconnecti les nuclears. I a més, el sistema va poder tornar en un temps raonable perquè hi havia les centrals de gas. Per tant, escolta'm, dintre de tot, la cosa va anar relativament bé. Però clar, és que això no pot passar.
Mònica.
Jo comparteixo les crítiques que s'han fet de que hi va haver masses hores de silenci. Però també entenc que hi hagués hores de silenci perquè sabem que cap polític sortirà a dir el que no podien dir, que és no tenim ni idea del que està passant. És a dir, ni el president Sánchez ni el president Illa no haguessin sortit en públic a dir hola, què tal, ciutadans? No sabem per què tot l'estat espanyol s'ha quedat sense llum. Això és un tema de, diguem-ne, que segur que tots els assessors del món mundial en comunicació els hi van dir, per dir això, no sortiu, no ho hem vist mai que un polític assumeixi una comunicació d'aquest tipus. Això està bé? No. Crec que si fins i tot si no se sabia, s'havia de donar un missatge de tranquil·litat. I s'havien de... Perquè hi havia gent que teníem ràdios a casa, perdó. Tanco parèntesi, i per tant la gent necessitava saber què estava passant. Jo crec que la sort és que la gent ve entrenadeta de casa amb la pandèmia, perquè tot aquest silenci en èpoques pretèrites, diguem-ne, potser ens hagués pogut espantar més, i en canvi la gent no es va com autogestionar prou bé, no? Comparteixo el que diu el Marcos, que l'Illa ho té fàcil, diguem-ne, el president Illa ho té fàcil en aquest sentit, i avui doncs està fent anuncis o farà anuncis que estaran bé, que veurem com es compliran, i fa anuncis que a mi em desperten una certa preocupació, és a dir, que hàgim d'anunciar que tindrem, no, autonomia durant 48 hores en residències d'avis. Ostres, potser ja ho hauríem de tenir previst, això, no? Perquè a les residències d'avis hi ha gent que necessita ascensor, hi ha gent que necessita respiradors, hi ha gent que... I, per tant, és a dir, que ara ens hàgim de preocupar perquè tinguin grups electrògens o el que sigui suficients com per passar 48 hores, em sembla que ja hauria d'estar previst. I que ho hàgim de dir ara implica que continuem tenint la por de que tornem a tenir una altra pagada com la que vam tenir. Per tant, aquí sí que hem de gestionar bé la comunicació i explicar-ho bé.
Segurament es podria haver informat una mica abans, no? Perquè sí que és cert que els que estàvem amb la ràdio estàvem esperant durant hores alguna informació, que de fet quan es va comunicar també era molt escassa, però jo destacaria l'excel·lent funcionament dels serveis públics, dels professionals, per exemple, dels mitjans de comunicació, de veïns i veïnes, i en aquest sentit també de la recuperació molt ràpida per la dimensió de la caiguda, no? Sí que em sembla que ara s'estan barrejant molts debats, com deia el Marcos, no? Està començant a sorgir un debat sobre la transició energètica, el paper de les renovables a Espanya, i aquí em sembla que també hi ha una mica potser un aprofitament d'alguns sectors, i jo aquí veig el sentit de que en algun moment el govern doncs posi el focus sobre l'oligopoli energètic i que no està clar que totes les empreses estiguin donant tota la informació que tenen, o almenys en els primers moments que l'estiguessin donant.
Això, perdona, això és que això no és... posar el focus en les empreses, en aquest cas, en les empreses energètiques, és fer trampes. Perquè a Espanya el sistema està separat. El transport el porta Red Elèctrica. I, per tant, tu no li pots fotre la culpa a Endesa.
De fet, sobre Red Elèctrica. O sigui, clar, la crítica que no s'està facilitant informació era sobretot sobre Red Elèctrica, que, com sabem, és en un 80% privada. Per tant, la qüestió aquí de la titularitat està igualment present.
No. És que Red Elèctrica és un 20% pública, té acció d'or, i els privats només poden tenir un 5%. Per tant, això, estem parlant d'una empresa on la responsabilitat pública és molt important. Molt important. Clar, és que ho sento molt.
I de fet, diríem, el que reclama ara el govern és que ho sigui més, no és pas treure responsabilitat.
El govern és guanyar temps
per garantir
guanyar un temps perquè la cúpula de Red Elèctrica no passi res.
Els drets de la ciutadania.
És que no... I estendre la responsabilitat a companyies que no la tenen. I que, en tot cas, han estat remant, diguem-ne, perquè torni al servei. És que és...
Sí, però és el govern, però és avui, em sembla que és avui, no sé si demà, que es discuteix al Congrés dels Diputats una proposició no de llei del Partit Popular, no pas del govern, sobre l'estructura del sistema energètic, sobre el paper dels nuclears, si cal allargar el tancament. Per tant, diríem, més enllà d'aquest debat sobre el paper de l'oligopoli energètic, que és un oligopoli i que té un poder fonamental que jo crec que afecta els drets energètics de la ciutadania, són altres sectors els que estan posant sobre la taula ara el debat sobre nuclear, renovables, etc.
I, de fet, en aquesta guerra cultural que abans deia en Marcos, el PP ja fa servir la part de les nuclears per votar que no al decret sobre aranzels, i a Pedro Sánchez segurament a la compareixença de demà trobarà la manera de vincular l'emergència per aquesta apagada, i sobretot per si n'hi ha d'haver alguna altra, amb tot el tema de la inversió en defensa. Per tant, aquí és evident que cadascú va mirant quines són les cartes que es van repartint cada dia per poder continuar fent el seu joc i remar cap allà on li convingui. Parlant de cartes, avui n'hi ha una de nova sobre la taula. Perquè finalment avui el govern espanyol ha aprovat la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Ara s'obre el meló d'aconseguir els suports necessaris perquè aquesta llei es pugui aprovar al Congrés. Junts per Catalunya ja va posar ahir el seu instrument de negociació sobre la taula. És aquesta esmena a la totalitat. El PP directament diu que hi votarà en contra. Recordem que el govern espanyol va pactar la llei amb els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, però que mai ha aconseguit el suport de la patronal, que ha denunciat de totes les maneres possibles les dificultats que diuen que aquesta reducció de la jornada comportarà pels empresaris. La llei preveu multes de fins a 10.000 euros per treballador per les empreses que incompleixin el règim horari. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, defensa que la reducció de la jornada laboral canviarà la vida de la gent.
Y yo no he escuchado a nadie que diga me opongo a la reducción de la jornada laboral. Buscan subterfugios para decir cosas. Y cuando alguien no se atreve a decir de manera contundente estoy en contra de esta norma, es porque esta norma está ganada en la calle.
I tenim aquí la cançó d'aquesta legislatura, que és que el govern espanyol aprova coses i després sua sang per tirar-les endavant al Congrés.
No suar sang, no podran aprovar-ho. Junts votarà que no. Llavors això està mort. És una política de Consell de Ministres cap a la galeria, però que després no es concretarà, i a més és una mesura que la majoria de les grans empreses ja existeix, que només afecta bàsicament a les pimes, que tenen greus problemes per implementar això, i que no s'ha pogut pactar de cap manera, diguem-ne, amb les patronals. I llavors això neix tocat de mort.
Sou tan taxatives com en Marcos? Veieu un no de Junts definitiu?
Jo espero que pugui haver-hi espai per la negociació. A mi em sembla que és una mesura que no només és positiva pels treballadors i treballadores, sinó que, a més, diríem, també no només per la reducció de jornada, perquè aquesta és la mesura estrella, però n'hi ha d'altres, com per exemple el control horari, que moltes empreses, tot i tenir jornades inferiors que puguin estar ja en les 107 hores i mitja, en realitat després s'ha descobert que hi ha doncs, bastant poc control sobre els horaris efectius i, per tant, sobre el pagament també d'hores extra. Jo crec, com deia, que no és només positiu per treballadors i treballadores, sinó també que pot ser un incentiu per començar avançant la solució del gran problema que té l'economia espanyola, que és la baixa productivitat. A Espanya treballem moltes hores en relació al que produïm, sobretot en comparació amb les economies europees.
Jo crec que serà molt difícil que tiri endavant. I crec que, diguem-ne, és evident que la reducció de la jornada laboral té moltes bondats, però també té moltes dificultats. Té moltes dificultats entre d'altres, pel que deia el Marcos, no? És a dir, tots els que tenim treballadors sabem de la dificultat de que això es compleixi, si és una petita empresa. Una altra cosa és que, diguem-ne, sigui la Generalitat de Catalunya i estigui tractant de funcionaris, no? La senyora Yolanda Díaz avui deia afectarà a 12 milions de treballadors. D'acord. A mi m'agradaria saber, d'aquests 12 milions de treballadors, quants formen part de pimes i quants sobretot formen part de petites empreses. Petites empreses que igual tenen un treballador o dos i que, per tant, la implementació d'això suposa en moltes ocasions haver de contractar una tercera persona, cosa que no és tan fàcil tampoc, no? D'altra banda, jo crec i ho dic potser també per experiència pròpia, que els treballadors s'han anat regulant amb el temps. És a dir, hi ha molts treballadors que et diuen jo no vull jornada completa perquè la gent està vivint d'una altra manera i també crec que ve de la pandèmia cap aquí, no? Molts humans han decidit que han de viure més la vida i no treballar tant i per tant potser pensen que s'ho poden autorregular i per tant moltes vegades et trobes escolta, jo no vull fer jornada completa i per tant s'ho acaben autorregulant. I, per tant, els mateixos treballadors opten una mica per una certa flexibilitat en aquest sentit, o almenys jo ho he anat veient. I, en tercer lloc, crec que està molt bé que parlem de reducció de jornada, però crec que el gran tema que aquest govern espanyol hauria d'assumir és el tema del salari. És a dir, reduir jornada està molt bé reduir-la amb el mateix salari, però el problema és que els salaris són molt baixos en aquest país. És a dir, tenim un problema de productivitat, sí, però també tenim un problema de salaris que fan que la gent no pugui pagar l'habitatge.
I és que ja no és només...
I per tant, crec que aquí hi ha molts debats que està molt bé fer una... Perdona, eh? Una política de Consell de Ministres que es bombi que reduirem la jornada laboral, i que segurament costarà molt d'aprovar, però que segurament el que s'hauria d'optar és perquè hi hagi salaris que siguin decents per tots els treballadors, cosa que no passa.
Ahir a les jornades del Cercle va venir Luca de Meo, president del Mundial del Grup Renault, i deia, a principis de segle, els treballadors de la Ford, que treballaven a la Ford, amb el seu salari, es podrien comprar el Forte, que era el model estrella, aquell que era que pots triar o negre o negre. Era, feien en cadena i deia Ford, a més, era un empresari molt tirànic, que no pagava especialment bé als treballadors. I deia Luca de Meo, ara, els meus treballadors no és que no puguin comprar-se un Renault, és que no poden comprar-se un Dacia.
I ho va dir amb aquestes paraules. El problema és que l'esquerra no veu fórmules per millorar aquest problema que la Mònica també ha situat. I llavors situen el problema en una altra dimensió. Llavors anem a reduir la jornada. Perquè el veritable problema no sabem què fer amb ell. I amb això, l'esquerra porta molt de temps fent-se trampes en el solitari. Tenim un problema, i això es veu molt en la vivenda, i llavors, com no sabem com afrontar no sé què, anem a buscar un altre debat que sigui proper, diguem-ne, però que no, que obvi el problema fonamental. Llavors, el problema és de veritat la reducció de jornada un dels temes claus, diguem-ne, per la qualitat de vida dels treballadors? En la meva opinió, no. En la meva opinió, no. Però, a més, no hi ha majoria per aprovar-ho. Per tant, estem parlant d'un postureig per mantenir una aliança política amb la gent de Sumar i mantenir els vots. No,
jo personalment crec que aprovar una norma al Consell de Ministres, ser postureig, no? És obrir la possibilitat d'un debat al Congrés dels Diputats, i si Junts diu que no
pensa votar... No seria millor aprovar les normes...
De la mateixa manera que avui el govern estava intentant entrar al ple del Congrés la regulació dels lloguers de temporada, que és un dels elements que més està fent pujar el preu dels lloguers, i ha sigut Junts qui ha dit que no. Per tant, jo crec que aquí hi ha un govern, diríem, amb coses que un pot estar d'acord, que pot estar en més desacord, però que, com dèieu, el fet de les dificultats de la ciutadania de Catalunya i d'Espanya per arribar a final de mes i per pagar els seus lloguers s'està intentant abordar, com a mínim amb certes mesures. S'ha augmentat el salari mínim, es vol reduir la jornada laboral per tenir més qualitat de vida, i s'estan intentant prendre mesures per la regulació del preu dels lloguers.
Les dues hores i mitja de reducció de la jornada no resoldran que la gent pugui pagar el lloguer.
Però, Júlia, no seria més raonable...
És que hi ha un
problema. Però, Júlia, no seria més raonable primer pactar els suports al Congrés i després aprovar les mesures?
Fa mesos que hi ha negociacions i, per tant, s'ha decidit que es feia la segona lectura al Consell de Ministres perquè passés al Congrés, i Junts, amb tota la seva legitimitat, evidentment, ha dit que presentarà una esmena a la totalitat, igual que el Partit Popular. Doncs bé, continuarem el tràmit parlamentari.
Aquí també hi pot haver una... O segur que hi ha també una part d'estratègia del govern espanyol, potser recordant el que va passar amb aquell decret de revalorització de les pensions, que...
Sí, no sempre hi haurà un diputat del PP que s'equivoqui votant.
Això va ser la reforma laboral. Et parlo de quan al febrer s'havien de revaloritzar les pensions, i en primera instància el PP i Junts van dir que no passaven a parlar-ho, i després, clar, allò té un cost social, no sé, em deia Yolanda Díaz que aquesta mesura, aquesta reducció està guanyada al carrer, clar, potser no la guanyes al Congrés, però llavors poses un cost polític que potser Junts haurà de també avaluar, i això és el que pot estar intentant el PSOE i Sumar, si entomen aquest cost de votar aquest no que tu, Marcos, dones com a tan segur, no?
Bueno, ho dono per segur per una raó, perquè un dels principals avalistes polítics en la redefinició política de Junts en passat el procés ha estat Foment del Treball, que ha apostat molt perquè Junts tingui un paper rellevant i a la política i molt protagonista i amb molta visió, i això inclou també la recuperació de la figura de Carles Puigdemont, i aquí Foment s'ho ha jugat molt. Ara Junts està molt en fals en Foment, després de que el conseller de Junts a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència no va fer el vot particular que Foment, el Banc de Sabadell, els minoritaris del Banc de Sabadell esperaven. Per tant, quan tu estàs en fals, ja, és a dir, no sé quants mals gestos pot continuar tenint Junts en Foment després de tot el que Foment ha fet per ells. Llavors, jo trobo que no és el moment ara, diguem-ne, per trencar amb el seu principal aliat a la política catalana. Per tant, jo crec que la reforma laboral, la reducció de la jornada laboral està morta.
Ara anirem cap a l'OPA que la insinuaves, però, Marcos, tu vens de les jornades del Cercle. Abans de venir aquí a la tertúlia estaves amb Feijó. Pel PP, cap possibilitat de negociar aquesta mesura, eh?
Ja ho ha dit...
Perquè n'ha parlat àmpliament, Feijó.
Feijó ja ha dit que aquesta mesura és... Bueno, segons Feijó, tot el que fa el govern és l'apocalipsis, diguem-ne, tot
Quantes vegades s'ha dit la paraula caos avui al Cercle?
Bueno, caos, ridícul... Sí, ha anat... Feijó ha fet un discurs molt dur contra tota la política del govern, contra tota la política del govern, no hi ha res que li agradi, el govern no fa res, no fa res bo. És difícil, tenint l'economia pràcticament creixent al 3% de PIB, justificar en un fòrum econòmic que el govern no fa res de bo. És molt complicat. Però Feijóo no ha comprat absolutament res. Absolutament res. Ha volgut fer una mica el discurs de l'inici de la sèrie New Rooms, no sé si l'heu vista, de és Estats Units el millor país del món? I llavors el periodista comença a donar estadístiques absolutament que destrossa i diu que no, que Estats Units és un país, en fi, mediocre. Doncs Feijóo ha fet exactament avui el mateix amb Espanya, donant dades de pobresa infantil, de renta per càpita en comparació amb la Unió Europea, donant moltes dades que són veritat, però una visió molt, 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 molt negativa.
Doncs va, anem cap a aquest últim tema que ens proposava en Marcos abans de resumir-nos el discurs d'en Feijóo, que és l'OPA. Ahir Pedro Sánchez, en aquest mateix fòrum, a les jornades del Cercle d'Economia, es va treure aquesta carta sorpresa que ningú s'esperava de la màniga d'una consulta pública on tothom pot opinar sobre l'OPA del BBVA al Sabadell abans que el govern espanyol doni el seu veredicte. La patronal catalana s'hi ha agafat de manera prou entusiasta després del revés d'hora que la Comissió dels Mercats i la Competència avalava aquesta OPA. El líder de la patronal espanyola COE, Antonio Garamendi, no es tan partidario.
Y yo no entiendo que se hagan consultas populares. Lo digo sinceramente porque en cierta medida es descalificar a la propia CNMC y luego es renunciar también a la propia capacidad del gobierno, no, a la propia responsabilidad del gobierno a tomar la decisión que tengan que tomar. Vamos al asambleísmo puro y ya está.
I sobre aquest tema, Feijóo, al Cercle, feia servir aquest diccionari que ens explicava en Marcos.
Se estará utilizando un procedimiento no incluido en la ley para valorar una operación empresarial. Eso marca un precedente para cualquier tipo de operaciones que hablen de fusiones entre empresas en España. Y como me preocupa todo esto, me preocupa que el gobierno piense que se puede tomar este tipo de decisiones de forma arbitraria.
¿Teniu previst entrar al web del Ministeri d'Economia i dir-hi la vostra sobre aquesta OPA?
En absolut.
He entrat diverses vegades ja per veure si està oberta.
Jo vull veure-ho. Jo reconec que avui, quan ens heu plantejat que parlaríem de l'OPA, he anat a buscar a veure si ja es podia opinar, perquè com que qualsevol ciutadà podrà opinar, doncs escolta'm.
Què us sembla?
Sí, perquè ho farem.
Això va ser molt Pedro Sánchez, d'alguna manera, no? Tinc un problema, tothom està esperant a veure què faig amb aquest problema i la resposta et sorprendrà.
A mi no m'ha agradat. A mi no m'ha agradat. Des del punt de vista de l'economia, és molt populista. És, em compro un xalet i com a les bases del meu partit no li agraden, el someto a una votació i intento i la votació surti. És a dir, és peronisme del dolent. Si és que hi ha algun peronisme bo. Llavors, a mi personalment no m'agrada. Si vull carregar-me a l'OPA, la legislació permet que en un mes i dues setmanes jo pugui establir en fase 3 una proposta que poden bastir el cos d'advocats de l'Estat argumentant, per exemple, interès general, o argumentant competència a les pimes, o argumentar cohesió territorial, per exemple. Això es pot fer. I Feijóo té raó. És la responsabilitat del govern. És a dir, aquí obrir un procés, que no té cobertura legal, Feijóo té raó. El procés té cobertura legal, no en té. És que no en té. Però això va agradar molt al públic de les jornades del Cercle. El Cercle és molt contrari a aquesta OPA, és un lobby que està treballant durament perquè aquesta OPA no surti.
Vols dir que avui apretant fort F5 per a veure si ja hi havia aquest qüestionari, eh?
Bueno, alguns dels assistents em van dir que a veure si jo opinaria com a ciutadà. Jo pensava, però tu penses que no tinc res més que fer a casa que posar-me a fer això? I que els seus fills ho farien. I jo vaig pensar, escolta, o sigui, la gent està molt motivada. La OPA agrada molt poc a Catalunya. En tots els sectors. Hi ha poques coses que uneixin tant a Catalunya com a l'oposició a l'OPA sobre el BBVA. Però hem de dir, que la gent ho tingui clar, que el que vetaran serà la fusió, no l'OPA, perquè l'OPA només la poden vetar els inversors. els accionistes han de decidir si el 0,70 en cash i una acció del BBVA per 5,36 del Sabadell és un preu adient o no. Són els únics que podran vetar l'operació. El govern només podrà dir, bueno, vostè ara ha llançat l'OPA, però no pot fusionar. És d'això del que estem parlant.
Pot endurir les condicions.
Això endureix molt les condicions, perquè això vol dir que en el primer any el BBVA no es pot apuntar aproximadament un 575. Parlo de memòria de sinergies de fusió, que això comptablement és dur per al banc.
Sánchez, que no és tonto, i que ja, diguem-ne, ja se n'ha sortit de moltes coses i que sempre se'n surt, perquè té aquesta virtut, sap que la consulta dirà, crec, dirà que no a la OPA, perquè els que entraran seran els motivats.
Bueno, és que tot, és que la majoria de la gent està en contra de la OPA.
Perquè és evident, diguem-ne, que seran els que entraran i votaran. Sánchez també sap que el resultat de la consulta és no vinculant, per tant, suposo que el que busca és tenir com un cert entourage que li serveixi per poder endurir més les condicions a l'OPA, perquè al final bueno, ja li han sortit els sindicats dient el que pot implicar a nivell de llocs de treball, ja sabem el que implica pel mercat, etcètera.
Bueno, el Consell de Ministres pot imposar mesures estructurals.
És que l'augment de la concentració bancària té impactes molt importants per l'accés als serveis bancaris per la ciutadania i per les empreses en general, però evidentment sobretot per les pimes, que són les que tenen menys poder de negociació, no? A mi em recordava molt el moment de 2008.
Les pimes estan clarament identificades amb el Sabadell.
Efectivament, exacte, en concret amb aquesta entitat, a més històricament. Però em recordava molt el 2008 amb aquesta idea del too big to fail, no? És a dir, anem creant bancs cada vegada més grans, fins que tenen un nivell de risc sistèmic, és a dir, el fet de que puguin anar malament o que puguin fer fallida implica que finalment els acabem salvant també amb els recursos públics. Per tant, jo crec que en aquest sentit la ciutadania catalana té bons records de què implica aquestes grans entitats.
Ara portem 46 minuts de tertúlia, hem parlat de l'apagada, hem parlat de la reducció de la jornada laboral, hem parlat de la OPA, hem parlat de Postureig, de les jornades del Cercle, i jo tinc la sensació que a Catalunya avui s'està parlant més aviat d'un altre tema, publicitat i bàsquet i futbol.
El Barça doblega el Mónaco.
Tot és possible a l'Eurolliga. Tot és possible a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, 5 minuts abans de les 7, especial la TDT amb el Mónaco-Barça, cinquè i definitiu partit del play-off de l'Eurolliga. I després, el partit de tornada de les semifinals de la Champions, Inter-Barça.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, l'Edu i jo ens volem fer una assegurança de salut i una altra de mascotes que protegeixi el gos que adoptarem. Ens veiem i en parlem. Ah, i l'alarma nova, genial, eh? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Ara les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu la sonàmbula de Bellini. Descobreix la joia lírica del bel canto amb les veus de Nadine Sierra i Xavier Anduaga. Del 16 d'abril al 8 de maig. Entrades a liceu.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Catalunya migdia.
10 minuts i les 4. I per tant, si no m'equivoco, seran 5 hores i 10 minuts i el gran partit. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si a Milà respires gaire ambient d'apagada de jornada laboral d'OPA o la gent està ja només pendent, evidentment, del partit.
Home, aquí pendents de que no plogui gaire i de viure amb il·lusió aquest partit. Home, al centre de Milà tot es barreja amb el turisme, un clàssic, però sobretot la gent que va amb la samarreta del Barça. Els aficionats locals, com que viuen aquí, tot queda una miqueta més dissimulat, més disfressat, però l'afició visitant, en aquest cas la del Barça, es manifesta amb més notorietat. Durant tot el dia d'avui s'han vist moltes samarretes, sobretot al centre de Milà.
Tu ets equip Dani Olmo, que a les últimes hores deia que ell sí que s'ho esperava, d'estar a les portes d'una final de Champions aquesta mateixa temporada, o ets, diguéssim, com la immensa majoria, crec, de culers, que avui la gent està il·lusionada, però també amb un punt de sorpresa, dius, ostres, és que realment es pot arribar aquest equip a la final, no?
Sóc un més, sí. No.
I Dani Olmo ho diu perquè ho ha de dir, però ells han d'estar sorpresos.
Bé, saps què
també
passa? Saps què passa, Joan? Que aquesta gent és molt jove i no els hi pesa tant la història, ni rebusquen ni repensen tant en allò que farà el Barça, viuen més el moment. Per tant, sí que entenc que siguin una mentalitat guanyadora i una cultura guanyadora. Estem parlant de Dani Olmo, de la Minya Mal, que més van guanyar l'Eurocopa aquest estiu. Vull dir que són futbolistes que estan acostumats en poc temps, diríem, que es mouen la carrera professional. Dani Olmo no tant a Leipzig, sinó des de l'arribada al Barça i aquesta aventura amb la selecció espanyola, a viure-ho tot com amb molta naturalitat, no? I són jugadors amb una autoestima altíssima, si no, és evident que no s'hi atrevirien com s'hi atreveixen. I per tant, sí que m'ho puc creure que hi hagi jugadors que no hagin viscut el passat d'aquest últim lustre blaugrana, que tinguessin aquest punt d'ambició. Els que ho hem viscut des de fa més anys, doncs tenim més cicatrius i tenim més ferides obertes i algunes ja curades, i això fa que ens ajudi a contextualitzar. I jo m'imaginava aquesta temporada, t'he de dir que és veritat que els dos triplets del Barça han arribat a la primera temporada de projectes gairebé nous, o sigui, el Barça no està repetint una ruta, el que passa és que després d'on veníem el més lògic era pensar que aquest era un projecte amb bolquers, que havia de madurar, havia de créixer, havia de seguir els passos, i la velocitat amb la qual ha crescut no era gairebé impossible d'imaginar si miraves amb una miqueta de perspectiva.
El dubte principal a aquesta hora continua sent quina solució s'empesca Hansi Flick a la defensa, si posa Gerard Martín, que seria la solució, et sentia abans amb la Laia Tudel, deies la solució natural seria posar Gerard Martín, que és al lateral, però potser diu, ostres, és que avui no és una nit més, no?
Sí, és la gran pregunta. Sí, la lesió de Valde ha estat un obstacle grandiós, sobretot per aquesta eliminatòria, perquè l'Inter, especialment a les bandes i especialment aquesta, l'esquerra blaugrana a la dreta de l'Inter, té un jugador amb unes condicions físiques brutals, i el Barça, tal com s'expressa defensivament, les bandes són zones complicades, i sobretot les bandes a l'esquena de la defensa, i Valde té un físic que ho corregeix tot, qualsevol, diríem, limitació tàctica, qualsevol concessió, i clar, no tenir aquest salvavides, aquest flotador, doncs afecta. I aquí és on ha de buscar una solució Flick, com l'havia de buscar per la final de Copa, i la va trobar, va ser una estona de Gerard Martín, va acabar Íñigo jugant a la banda esquerra, com va passar contra l'Inter a l'anada, va començar Gerard Martín, va acabar Íñigo a l'esquerra, i hem de veure si finalment s'atreveix a començar amb Íñigo a l'esquerra, cosa que fins ara no ha fet mai, i per tant que juguin els quatre centrals, perquè recordem que Koundé també està lesionat i que haurà de jugar a Eric a la dreta, o si manté el guió de donar l'oportunitat a Gerard Martín fins que pugui, i després haver de matisar-ho a Íñigo. La reconstrucció de la defensa és la gran incògnita, el gran interrogant, perquè també té el comodí Araujo, que és un jugador que podria ser titular, però no hi cap a la parella de centrals perquè són Cubarsí i Íñigo, i clar, tot això és el trencaclosques que Flick ha de reconstruir abans del partit i decidir-se per una cosa o una altra.
Clar, en condicions normals, jo ara us diria que a les 8 poseu la ràdio per seguir la TDT i saber com es comença a ordenar aquest trencaclosques, però avui la TDT començarà quan faltin 5 minuts per les 7, i això és perquè avui també hi ha bàsquet. Ernest Macià, bona tarda. Tenim l'Ernest Macià a Mònaco o no el tenim? Doncs no el tenim, en tot cas.
Hola, companys, com esteu?
Ara
com
sí que
esteu?
Tenim, Ernest. Deia que avui la TET comença abans.
Sí, teniu.
Avui
bona
la
tarda.
Tenim algun problema amb Ernest? Tens sí, una mica de retard, en sí, tot sí. cas. Explica'ns, avui una mica el miracle del bàsquet és que hi hagi aquest cinquè partit. El Barça només té un precedent, i a més és del Madrid, d'arribar a la Final Four després d'un 2-0. Què ha de passar aquesta nit? Aquesta tarda,
per això... tu. Això ha de ser una anomalia històrica, si passa, perquè el Madrid era favorit quan va passar això que dius, era favorit al Partizan, i per tant avui el Barça ho faria des de, venint del darrere, des de la sorpresa, des de l'anomalia. El Barça té molts lesionats aquesta temporada i ja ha fet molt de forçar el cinquè partit tal com està la plantilla, i crec que avui es pot guanyar perquè ja s'ha guanyat una vegada aquesta temporada aquí, però penso que quan es va guanyar el Mónaco encara li faltava algun jugador que ja té. Té una plantilla més àmplia, el Barça tenia algun jugador més que ja no té, és a dir, que si passa és ben bé perquè és a un partit, i perquè en un partit tot pot passar, poden tenir un mal dia, el Barça pot estar inspirat, i jo no ho descartaria, però seria la classificació més inversemblant que he viscut mai per una Final Four, perquè com el futbol, el bàsquet, per anar a la Final Four el Barça ha de ser clarament un dels quatre millors, si no, hi ha altres equips que no sé per què ho solen aconseguir més regularment.
Doncs doble caixa o faixa avui a l'antena de Catalunya Ràdio, quan faltin 5 minuts per les 7. Ricard Torquemada i Ernest Macià, esperem que canteu dues grans victòries pel Barça, perquè els dos han de guanyar, tant el bàsquet com el futbol, i que demà aquest país es desperti de ressaca. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Bona tarda.
I nosaltres també ho deixarem aquí. Ara farem una mica de publicitat, després el butlletí i la tarda, i demà Catalunya migdia especial des de Roma, també al matí, i també programa especial a la tarda, perquè a partir de demà hi pot haver ja aquesta fumata blanca que tot el món estarà esperant. Fins demà.
Fira Gran 2025, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Més de 300 activitats, conferències i tallers seleccionats pensant en tu.
Informa't del que t'interessa mentre tu passes bomba.
Del 7 al 9 de maig a la Farga de l'Hospitalet.
Descobreix, aprèn i gaudeix a Fira Gran.
Més informació a firagran.com.
Em sembla que ja ho tenim tot per la Revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Què et sembla si durant les vacances juguem a tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens?
No, no, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
Parlem al cim de la muntanya amb cobertura.
Parlem a la màxima velocitat.
Parlem per fer créixer petits i grans negocis.
Nosaltres parlem amb fibra i mòbil per només 32 euros.
Parlem Telecom, la teva operadora. Truca al 1713. Nosaltres parlem.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Les ganes de lligar no tenen edat.
Les dones i els dies.
Moltes dones a partir dels 50 volen lligar, però no saben com fer-ho. Les aplicacions són una eina. També funcionen les cites ràpides, però... I allò d'anem a fer un cinema, Josep Maria? Recordem com fer-ho?
Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dimecres a Les dones i els dies, lliguem a partir dels 50, sense límits.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir, sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
Estan trucant.
Ho sento, m'he oblidat de posar-lo en silenci.
No, faltaria més.
Tan a gust que fins i tot canten.
Agnès Marquet!
programa amb convidats educats.
Això són collonades. Es pot dir collonades a la ràdio?
Sí, digue-ho, ja digue-ho, em sembla molt bé.
Que estan en plena forma.
Saps què m'hi poso? Que quan m'arrento la cara, ni bé.
I que són creatius.
Piu, 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 piu.
Ah, els pollets.
I van fent ping, 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 ping.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Agnès Marquès, de dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya migdia.